Al matí amb nosaltres, cada dia, a Ràdio Maricel, amb Vicenç Morando.
Deu i 13 minuts del matí, ja estàvem aquí en plena conversa i ens sembla que us entretindrà i us ajudarà com a mínim a copsar una mica la realitat més immediata d'aquest estiu que és a punt de començar. El nostre habitual temps de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Sobre la taula una nota és que em llegia això: aturdiment de l'economia al Penedès Garraf. Informe de conjuntura del primer trimestre del 2009 de l'ADEC, immiscits en una crisi econòmica global i local, la difícil conjuntura ofereix la seva particular radiografia a les comarques del Penedès-Garraf. L'aturdiment dels sectors clau, sobretot l'arrossegament progressiu d'activitats clau del sector terciari, com l'hostaleria, el comerç, el transport i els serveis immobiliaris i empresarials, i la brusca reducció de l'activitat enregistrada ja fa mesos per d'altres àmbits importants, com la construcció i l'indústria, arrossega l'economia cap a una davallada important. Ahir que saludàvem en el nostre espai dedicat a Europa a dos especialistes en el món de l'economia i ens deien que anem de baixada encara, que això no ha canviat, que aquest moment de descens de les xifres de l'atur és conjuntural encara tal i com estan les coses, en fi. I arriba l'estiu, això és innegable, perquè les estacions arriben, passi el que passi, al món, oi? I avui tractarem de les expectatives turístiques per aquest estiu. Saludem en Joan Ibáñez, de l'Hotel Celimar. Joan, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quants anys a l'hotel hi ha?
Més de 40.
Més de 40. Per tant, n'ha vist de tots colors, en Joan Ibáñez, des d'aquells corpus multitudinaris fins a aquests corpus actuals.
Sí, exacte.
Passant per tot.
Quan eren els dijous, sobretot.
Quan eren els dijous, sobretot. Perquè ens en fem una idea, en aquells dijous, quantes persones podien arribar a passar per Sitges?
Una infinitat, eh? Potser hi havia 30 o 40 autocars que venien aquells dies. Inclús uns anys després, quan el dijous ja no ho van fer després,
sí,
van continuar venint a autocars i... Els pobres no veien res llavors,
ja. Ho has vist mai més, això? Diguem-ne, aquesta efervescència...
Home, si és l'autocar i aquella passió que havia per veure els carrers tots florits i tot això, doncs pues no s'ha vist més ja, eh? Mm-hmm. Ha passat a la història,
ha
això.
Ha passat ja a la història.
La història és això, ho va continuant contínuament.
Mm-hmm. Saludem en Maneu Martínez de l'Associació Turística de Serveis de Platges. Maneu, bon dia.
Bon dia.
En aquest estiu, bé, algú pot pensar, bé, en crisi o sense crisi, com que la platja no val diners.
Per això, és bona frase, és la frase que volia dir.
És la frase que em volies dir, veus?
Això és un... Com no val calés, jo pensem que pot ser una bona temporada aquesta. Mm-hmm. I de moment el temps no s'està acompanyant, a diferenciació de l'any passat, que està fent ha fet un mes de maig i principi de juny bastant bo.
Han començat a venir ja els inspectors del Ministeri per mesurar...
Sí, ha vingut els inspectors.
Sobretot, ha canviat la cara, Manel, allò de dir,
sobretot de la Generalitat, que controlen bastant.
I han vingut a fiscalitzar tants metres de gandules, tants
totalment,
metres de pla.
Totalment.
Totalment.
Estem una mica temorosos, perquè la Generalitat és com el canvi de la Guàrdia Civil als Mossos, doncs el mateix. Esperem que no sigui tan brusc.
Vols dir que hi ha un zel molt...
Som massa estrictes, sí. Jo diria que sí. Però bueno, és qüestió de parlar, de negociar, i que espero que l'Ajuntament es defengui com es té que defendre i com no s'ha defengut sempre.
D'acord. Ens posem a l'altre costat. Tenim la sort que aquest any em sembla que és un bon any d'amplada de platges.
Sí, sí. Més que altres anys. El que passa que ara, la setmana passada, va entrar una mar de fons... I no, ens ha fet bastanta mal a les platges. Esperem que torni la sorra que s'han portat i que estigui a l'alçada del començament d'aquesta temporada.
Uh-huh. I saludem, en aquest cas, a Miquel Ferreres. Ell és el director d'Omelia Sitges i també forma part de la Junta Directiva del Gremi d'Hostaleria. Miquel, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ve d'Argentona cada dia. Nosaltres aquí estàvem amb allò de dir... Ah! 100 quilòmetres cada dia d'anar, 100 quilòmetres cada dia de tornar.
Bueno, el problema principal no és només els quilòmetres, és pues, les caravanes de cotxes, el tràfic que pots trobar-te,
de tota manera,
especialment a la tornada.
De tota manera, ho definíeu molt bé, perquè és una qüestió d'aquelles d'observació de la vida quotidiana, i ens deia, hi ha menys trànsit, o tinc la sensació que hi ha menys trànsit, i si hi ha menys trànsit és un símptoma inequívoc de mala economia.
És cert. Jo porto ja 5 anys aquí com a director del Melià Sitges i bueno, la veritat és que en aquests anys la davallada que ha hagut des del 2007 fins ara pues, es nota. Vull dir, es nota, un circula per les autopistes, per les rondes, quan s'apropa a Barcelona d'una manera molt més vulgada, molt més tranquil·la.
Uh-huh. I això vol dir que les coses van...
Que van regular.
Quan un forma part d'un conglomerat hoteler d'aquesta categoria, la crisi és més crisi, menys crisi?
No, la crisi és igual per nosaltres que pels petits. A més, hem de comptar que nosaltres en qualitat de directius també dirigim persones i tu mínimament tens un cor, tens unes expectatives de lo que aquestes persones poden tenir com a dificultats, no, a la vida, i pel fet de que tu no renovis un contracte o pel fet de que no puguis tenir contractades tantes persones com habitualment, no? Saps que hi ha unes famílies darrere i bueno, no deixes de deslligar-te d'aquest pensament, no?
Anem a fer una comparació bona o dolenta. A Miquel Ferreres ens ajudarà a matisar-la del tot. Fa dies apareixia en els diferents mitjans informatius tot el personal de l'Hotel Princesa Sofia de Barcelona, està dins ara d'un ERE, donada la situació que viu l'establiment hoteler, que saben vostès també que és un establiment de congressos, de reunions, en definitiva, el Princesa Sofia s'hi han fet moltes de les grans, dels grans esdeveniments que ha viscut Barcelona. Esclar, pot arribar a donar-se aquesta situació?
Bueno, jo crec que aquí Sitges pel fet de l'estacionalitat també, no? Vull dir, sempre també tenim un Sitges Convention Bureau que precisament ha estat treballant per la
desestacionalització.
Exacte.
No passa res.
Bueno, estem treballant perquè no sigui només un tema de temporada, de treballar en uns mesos i que puguem treballar durant tot l'any, no? I que puguem gaudir de la gent que ve aquí a passar l'estiu, turisme de vacacional pur, amb un turisme de congressual, de reunions, etc. Mm-hmm. Jo crec que pel fet de que no tenim un mateix nivell durant tot l'any, com pot haver tingut Barcelona durant molt de temps, sense parar, pues, tenim ja aquesta flexibilitat dintre de les nostres plantilles, no? I que farà que sigui difícil que nosaltres podem reeditar el que ha passat a Barcelona, no? Que no només afecta el Princesa Sofia, sinó com sabeu potser també començarà a afectar ja, o ha començat a afectar a l'Hotel Rei Juan Carlos I de Barcelona també.
Hi ha un excés d'oferta?
Home, hi ha un excés d'oferta en aquests moments, vull dir, quan s'ha creat i quan es va crear molts hotels, inclús el 92, pels Jocs Olímpics, mm-hmm, també va passar alguna cosa similar.
Vete aquí a Melià, precisament.
Sí, no? Bueno, i va passar, vull dir, que es van crear hotels a la zona de Barcelona també. Parlo molt de Barcelona perquè Barcelona també té una influència molt important. Ara us comentaré per què, també. Vull dir... A Barcelona es van crear hotels que van créixer com xampinyons i que després del 92 no s'omplien. Després la ciutat ja va aclimatar-se a aquesta nova situació i va generar pues, suficientment nombre d'events per tirar endavant i per ocupar aquests hotels. És veritat ara que inaugurem un nou aeroport, una nova terminal dintre de pocs dies,
dimecres que ve, sí.
I que bueno, que si veritablement les coses es fan bé, pues això tindria que dur fins a Barcelona i les seves rodalies, i aquí conto Sitges perquè veritablement estem molt ben connectats, vull dir, de vegades és molt més fàcil venir aquí a Sitges des de l'aeroport que anar a segons quins punts de Barcelona. Jo aquest és un dels arguments que faig servir sovint també quan estem intentant captar algun grup, mm-hmm, amb algun client que ve de l'estranger i que no sap ben bé on estem situats.
Ho he posat molt bé per en Miquel Ferreres parlant del 92, perquè en Joan Ibáñez és dels hotelers que va viure en el seu dia aquella transformació de molts establiments sitgetans, aquell esforç que van fer molts per adaptar-se i del qual no tots van sobreviure, perquè els va suposar, diguem-ne, una despesa econòmica molt important.
Sí, sí, és veritat això, eh? L'any 92 va ser l'any de les Olimpiades, va anar molt bé al principi, però després de les Olimpiades va haver un baixón terrible, eh? Tot va anar baixant, i llavors pues, molts hotelers, amics meus i companys pues, van vendre els hotels i van fer, llavors també van començar a construir noves cases. Això ha passat ja diverses vegades, el 92 va passar, però recordo fa diversos molts anys, ja 10 anys abans també, va passar també, una vegada va passar. I això sempre veig jo que és una espècie de sinusoide, o sigui, no va amunt i avall i amunt, lo que sube baja y lo que baja sube. Eh? I per aquest any potser és una miqueta massa exagerat. jo també crec que em ve, és que sí, realment és, però és que es parla tant, sí, que la gent agafa ja psicosis d'això, agafa tantes psicosis que la gent que no té crisis, pues, pensa que té crisis i no gasta, i si no gasta, pues, l'engranatge no funciona. Si comença a parar una roda, l'altra també para i pues, no funciona bé. Això és el mal. Es tindria que evitar potser parlar tant de crisis, però bueno, si el món i la televisió i la ràdio i la premsa sempre parlen el mateix, al final la gent s'empapa pues, d'això i és inevitable pues, creure. Sí que n'hi ha. Per alguns n'hi ha molts, l'altre n'hi ha menys, però n'hi ha.
O sigui que el fet que n'hi hagi...
El fet que n'hi hagi, pues, el que més que més en parli, més n'hi ha. És com tot. Jo penso que això d'aquí... Em sembla que estem tocant quasi el fondo ja. I a poc a poc, a ver, estiu, pues, els hotels estem més contents pensant que el juliol i l'agost ja en fa vacances, vindran els de fora, vindran els d'aquí, la gent potser no sortirà tant aquest any cap a l'exterior, omplirà més els hotels, i els nostres hotels, que som de platja, i com ha dit en Manel, la platja és barata, escolta, tots vindran cap a la platja. També depèn del temps que faci, perquè com fa aquí plou 4 gotes, sí, i hasta ara han tingut un temps de dissabtes i diumenges horrible, i si no era horrible posant la televisió no es deien que faríem el temps, doncs la gent, escolta, feia ja ni reservava, i alguns que reservaven el dia abans, escolta, miri, que no vindré per qual excusa, m'entens?
De tota manera, Joan, el vostre és un dels pocs hotels encara familiars que hi ha Sitges.
Sí, perquè els hotels familiars es van defendent perquè som hotelers, no som especuladors, som hotelers i hem sigut tota la vida hotelers i sabem més o menys comportar-se i sabem fer com les formiguetes, no gastar-ho tot al cop, sinó anar guardant perquè els dies que tens que realitzar altres events, altres coses, tens que tindre un fondo per guardar-ho, si no, malament.
D'acord, però en Joan ha vist com moltes altres famílies, com deia ell mateix... Bé, han desaparegut del mapa hoteler sitgetà, per dir-ho d'alguna forma. I han estat, doncs, o bé altres empreses que han adquirit l'hotel, o bé l'hotel ha desaparegut i s'hi han fet...
No, i a més, l'hotel també s'ha de fer coses noves, No pots deixar l'hotel tal com està, perquè el que avui és modern i és bo, d'aquí 2 anys està desfasat. Els clients volen veure sempre coses noves, No pots deixar... Tens de fer una inversió contínuament, No és com una casa particular. L'hotel és una cosa que és, com diria jo, ja em vol veure tot nou, tot ben posat, tot ben maquillat. Hi ha clients que desgraciadament van a l'hotel i el que fan és destrossar l'habitació. Sobretot no n'hi ha mals, no n'hi ha molts, però a vegades n'hi ha el cap d'algun d'aquests, escolta, que se les trai. Però bé, ja ho saps i mira, tens que apetxugar, que diuen.
Fa un moment li preguntàvem a en Miquel Ferreres si hi havia un excés d'oferta, però a en Joan li hauríem de preguntar si aquest excés d'oferta o aquesta nova oferta ha vingut massa per establiments d'alta categoria i, en canvi, els establiments, diguem-ne, de categoria més baixa han quedat... Gairebé ficats dins un embut.
Sí, és veritat, perquè escolta, avui dia costa igual fer un hotel quasi de 4 estrelles que de 5 que de 3. L'electricitat és el mateix preu, els impostos també són els mateixos, són varien pues, altres coses de qualitat de dintre de l'hotel, i el servei sobretot.
Ho diem però, perquè Sitges està a punt d'obrir-ne un altre, a la zona de la plaça de la Indústria, és un hotel també de 4 estrelles, sense mateix,
petitel. Sí, per això que costa igual fer un hotel de 3, que de 2, que d'1, però tant fas més alt, més gran, per dos avantatges. Primer tot, la gent s'acostumada a hotels de 4 estrelles.
Sí?
Encara que el preu sigui una mica més elevat, però avui dia passa que els hotels de 5 estrelles fan pagar preus de 4, els de 4 fan pagar preus de 3, els de 3 fan pagar preus de 2, i és clar, què passa?
Va per ti, Miquel, això?
No. És en general. No, si no, mires a pàgines web de tots els hotels...
Ja m'ho suposo que no s'apela directament, però és a dir, això de les estrelles... I també va bé dir-ho, Està una mica desfasat tot això des del punt de vista de la relació qualitat-preu. 5, 4, 4, 5... No sóc de 5 perquè haig de pagar més, però sóc de 4...
La veritat és que les estrelles indiquen complir amb una normativa del govern autònom on estàs ubicat, evidentment, no?
Metres quadrats per habitació, tal.
Diversos serveis, etcètera, que d'altres hotels potser no els pots trobar. Però a part d'aquí, home, ja la ubicació no és el mateix un hotel de 5 estrelles o el preu d'un hotel de 5 estrelles a Barcelona que a Londres, que a París, que a València. Vull dir que ja partint d'aquí ja sabem que ens pot costar uns preus diferents, no? I si te'n vas al Carib, aquí trobes hotels de categoria amb servei bo també, però bueno, normalment és la categoria nacional, no? que és la que marca.
I a més també depèn molt de la situació de l'hotel. On està situat l'hotel, si està per exemple en primera línia de platja, no pagues l'habitació, el que pagues és la vista que tens a la platja, perquè la mateixa habitació pot estar dalt la muntanya i aquella habitació pues, serà molt més maca, més interessant, però la gent ja no hi anirà o donarà menys valor.
D'acord, això no ha canviat?
La situació no varia mai.
No, vull dir l'interès, l'interès dels visitants per un hotel a primera línia.
No varia, no, és un altre món. El que està en hotels a primera línia, el que està una mica més amunt, és una altra història.
D'acord, és a dir, l'interès per estar a primera línia... D'acord, és a dir, no és d'ara, és de tota la vida. Qui vol estar a primera línia. Les platges també han hagut de millorar serveis?
Sí, bastant. Aquest any es pot dir que veurem alguns canvis que l'any que ve es reforçaran. El tema, sobretot, el més visible serà la platja Sant Sebastià, la platja Balmins. Tindrem dos quioscos o dos xiringuitos nous i és una de les coses que es veurà més. I algun model de platja, amb el tema de sobretot, alguna maca diferent, els toldos s'han canviat, s'han variat, i bueno, de serveis des dels mateixos concessionaris que tindran el tema massatges. Hi ha com 7 o 8 concessionaris que han ficat un apartament que podrà qualsevol client que estigui a la platja fer-se un massatge amb gent titulada i tot. No, és un valor añadit que podem oferir al mateix client que ve a la platja.
D'acord, perquè això és una demanda?
Sí, a veure, una demanda extraoficialment per part dels mateixos concessionaris, perquè com la veritat a les platges de Sitges, com sabeu, ens estan invadint el tema dels xinos que volien fer massatges i tal, doncs això és una mica per forçar-los que marxin de les platges perquè nosaltres podem oferir aquest servei.
Perquè amb això s'hi ha trobat l'associació?
Sí. No s'han trobat que bueno, estaven cansats, la mateixa clientela t'ho deien amb tu. Escolta'm, podeu fer alguna cosa que aquests senyors no estiguin per aquí molestant, que si volem un massatge o alguna cosa, perquè no dir, o feu vosaltres alguna cosa o alguna cosa. I la veritat que l'any passat es va fer una mica una prova pilot i ha funcionat moltíssim i aquest any s'ha implantat bastant per part de tots els concessionaris.
Qüestió també relacionada amb el que a vegades les persones comenten sobre l'aspecte estètic i si hi ha una certa unitat en els criteris de...
Vale, això abans...
A partir de diferents concessionaris que diuen, coi, què hi hem posat aquí? Què passa? Aquesta platja ja ha canviat molt l'aspecte de l'entorn.
Això perquè no sé, es pot dir que s'ha obert tothom a les platges, des de l'Ajuntament, des de l'associació, des dels mateixos concessionaris. I la veritat que ja estaven diferenciats. Abans, segons la platja que anaves, ja veies diferent clientela. I el mateix concessionari ho diferenciava. I aquest any s'ha implantat encara més. Ens han deixat una mica
de marge, per dir-ho
així. Sí, de marge, de dir, a veure què podeu oferir vosaltres i què és el que faríeu. I sí, hi ha sectors o hi ha platges, des de l'Estanyol, des de la Ribera, des de Balmins mateix, que el model de platja és completament diferent a l'any passat o a l'anterior.
Això és bo o és dolent? Des del punt de vista dels propis concessionaris...
És boníssim. Sí, perquè, a veure, som un col·lectiu, com sabem, som una associació, però tothom tenim els nostres pensaments. I sabem la nostra clientela què és el que li agrada o el que no li agrada. I per això doncs, el mateix concessionari defen la seva postura i la seva idea.
D'acord. Això és una... esclar, genera una certa competència interna, no?
Total. Qui dissenya millor la seva concessió, d'alguna manera, quin servei afegit pot donar-li. Totalment, sí, és competència. I bueno, s'han presentat uns projectes molt macos, però estem també molt, molt marcats. Hi ha una taula de rodona que constantment estem discutint, hi ha un diàleg molt gran per part de l'Ajuntament, de la persona responsable de platges, i constantment estem en diàleg, que és molt important, que això fa 2 anys enrere potser no n'hi havia.
Preguntem també una ximpleria, les platges s'han de semblar d'alguna manera també a les platges d'Eivissa o no?
No, ni molt menys. La platja de Sitges no té que semblar per res Eivissa, al contrari, és Eivissa que té que semblar a les platges de Sitges, totalment, estem amb això. Tots els concessionaris, el que passa que a Eivissa hi ha gent que es pensa que la platja de moda, però si traguéssim les hamaques de color blaves, per exemple, a la Ribera, ningú pensaríem que estem a Sitges, totalment.
O sigui que es vol un model personalitzat i singular, però que cadascú ho faci d'alguna manera.
I la veritat que hi ha, com sabeu, hi ha molts concessionaris de molts anys. Ara, l'any que ve, em sembla, tenim un concessionari que farà 100 anys que està a la platja de Sitges.
100 anys?
100 anys farà.
Qui és? Platges.
El secretari de l'associació, el senyor Joan Alba,
la família de Joan Alba.
Faran 100 anys que estan a les platges de Sitges.
De quan la gent s'havia de banyar
Sí, sí, totalment.
Això, platja, amb pantalons i faldilles, sí, eh?
Totalment,
totalment. O sigui que això serà... L'any que ve les platges també estan canviant. Si ens permeten, petit encaix, i saludarem en uns instants Arnau Cusó, de l'Espai de la Carme de Vilanova i la Geltrú. Ens acaba d'arribar, fem un petit encaix, el fiquem aquí dins, aquesta espècie de camarot, i en uns moments ho saludem per parlar d'aquest, del que en diuen, Susana, que és el low-cost networking, que m'he perdut jo.
És un sopar que vam fer col·lectiu de joves empresa la setmana Entesos. Passada.
Doncs ens vindrà molt bé comentar-lo també.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Mitja part hem fet gairebé, ni d'aquelles de cinema. Estem parlant de les expectatives turístiques per aquest estiu, però també fem un encaix, i de tota manera tampoc ens anirà gens malament, saludar el propietari d'un pizzeria-restaurant vilanovina de l'Espai de la Carme, l'Arnau Cusó. Arnau, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Veu organitzar un sopar als més joves empresaris de la DEC?
Jo vaig ser part col·laboradora, és a dir, van ser els altres que van ser els organitzadors, nosaltres vam ser com uns participants a l'hora en el sector de la restauració, i després hi havia la part de les caves. Aleshores, va ser un acte de presentació d'una manera de networking perquè ens coneguéssim doncs, tots, que ens podem conèixer, però bueno, per acabar-nos de relacionar tot el que són els joves d'empresa, que diem que som el futur, doncs, bueno, en aquest cas doncs, de la comarca del Garraf i Baix Penedès, i, bueno, i va ser una jornada molt exitosa, en el sentit de que per les tres parts, des de la part organitzadora, part col·laboradora i després els participants, doncs que vam sortir molt contents, des de l'organització que va sortir perfecta, ara nosaltres per restauració poder oferir els nostres productes i serveis, i per part dels clients que poguessin disfrutar d'una bona jornada així tarda nit, així quasi bé primaverenca tirant estiuenca, disfrutant amb la companyia d'allà.
Ara faig un salt aquí, Joan, en 40 anys a l'hostaleria, o networking, quins termes que es fan servir ara, eh?
Sí, sí, avui tot canvia els noms, ja, eh?
Tot canvia, eh? I tot amb una mateixa finalitat,
anglès,
ja, però...
Antes sí. L'alemany, ara l'inglès.
Quants anys té el restaurant?
Els anys en té 9.
9. Quants anys tens tu?
25.
25. Bueno, i ficat a dins ja aquest món...
Sí, sí, sí. Bueno, n'hi ha que tiren, diguem, que poden anar per l'empresa, i n'hi ha altres que poden aprofitar el que és el sector... diem, bueno, el privat per suposat, sí, però sí, sí. Bueno, aprofitar el que hi ha a la família i tirar endavant el que és un projecte.
D'acord, perquè en 25 anys això de la crisi com es veu?
Bueno, com ja diem, pot ser una oportunitat, vull dir, és un gran repte que podem tenir el que són els joves d'empresa, i que si sortim d'aquest petit impàs doncs podem sortir super reforçats i adquirir una gran experiència de com s'han de fer les coses, i ara és un moment en què les coses s'han de fer molt ben fetes, no? I ara qualsevol pas doncs, pot ser un pas de que et caiguis al terra i no et puguis aixecar, no? Aleshores s'han de fer les coses ben fetes i pot ser un gran aprenentatge per el que és en un futur amb els nostres projectes empresarials.
D'acord, compartiríeu aquest argument? És un moment per fer les coses ben fetes?
Sí,
aquesta,
sí, sí,
aquesta...
Sí,
sí, sí, sí. Sí, la qualitat sempre tens que fer-la, eh? Jo, encara que hi hagi crisis, la qualitat no ha baixat mai, eh? O sigui, correcte. Al contrari, tens que pujar-la per diferenciar-te dels altres hotels, no de Sitges, perquè a Sitges hi ha una qualitat molt bona, però altres poblacions fora de Sitges, eh? No vull dir quins noms, però la qualitat és ínfima.
De tota manera, es recordarà en Joan Ibáñez, i segurament més d'un també, que després dels Jocs Olímpics, l'única manera, o una de les maneres, com ara, un dels paranys amb el qual ha caigut més d'un establiment i de dos i de tres, és haver de rebaixar preu, haver de rebaixar el que sigui per
tirar endavant, sí, sí,
perquè nosaltres sempre ens havíem dit
clients,
que era millor un hotel ple que un hotel buit, sí, això és el que ens havíem dit sempre.
El gas és el mateix, pràcticament.
Això és així? Sí,
sí senyor, sí. Sí, home, habitació que no vens, habitació que no cobres.
Ah, això és el que havia sentit a dir.
De totes maneres estem en un mercat, no? I el mercat no és molt gran, vull dir, no només és Sitges, no? Sinó que parlem d'altres destinacions, inclús Sitges pot ser competència no només als hotels de Barcelona, pot ser una altra destinació, pot ser Marbella, o pot ser Cannes, o pot, en algun moment, alguna destinació d'algun grup que vulgui venir o a celebrar una reunió o alguna cosa d'aquestes.
Però preguntava a Miquel Apartí, és millor mantenir les conviccions d'empresa encara que l'hotel estigui mig ple o el restaurant estigui mig ple?
No. Ara ja estem amb la tessitura del yield management, d'adaptar-nos a...
Calma, què és això?
Això, doncs, quasi bé tots els hotels tenen el que es diu un revenue manager, que és una persona que s'ocupa dels ingressos, de variar les tarifes segons la temporada, segons la setmana, segons el dia de la setmana.
O sigui, a la manera de les companyies aèries.
Exactament.
Avui val tant, demà val tant, a la tarda val tant, al matí val tant.
Clar, és a dir, quan hi ha més demanda, pues, és una mica més car, i quan no hi ha demanda, pues, de la mateixa manera que en un hotel, pues, tens unes habitacions estàndards i unes que tenen vista mar i unes altres que tenen una altra vista, i que tu potser pues, li fas un preu diferent amb cada una d'aquestes.
I fins a quin punt un pot tenir aquesta flexibilitat quan el preu de les coses és el que és? Esclar, en un restaurant això sí que no es deu poder fer, Avui la nit això val tant, demà al matí, demà la tarda.
No, bueno, es podria fer. És a dir, sí, clar, sempre això estan jugant amb les temporades que poden ser fluixes, vull dir, tot és allò de l'oferta i la demanda. Amb el restaurant es podria fer un extrapolar també,
no? I segur que es fan ofertes i es fan un percentatge de descompte i es fan mailings i es fan coses d'aquestes, també es fan, vull dir, adaptat una mica a el que és la característica d'un restaurant. I en restaurants, perquè pots arribar a casa a la bústia i tenir un descompte, doncs, home, és una manera de que et coneguin, no? I que et vinguin.
Perquè el client s'està adaptant a aquesta manera de fer?
Sí, sí, sí.
M'espero perquè demà potser tal, o passat demà, o no sé què? O
sí, sí, sí? El hotel s'adapta i és molt exigent, eh? I sap i vol aprofitar-se d'aquestes circumstàncies, n'hi ha, eh? Mm. Sí, sí, això passa. Amb els restaurants mateix també en teniu molts, ja han canviat d'encer a carta solament, i ara fan un menú bastant bé de preu, segons veig, eh? I els hotels passa igual, per no perdre les clients que tens, que se'ls vagin a la competència, doncs tens que baixar el preu, però dic, però mai la qualitat, hem de pujar més la qualitat i fer més coses, més reformes, perquè veien encara tot el hotel més maco, més bufó.
De tota manera, us ho plantejaré.
No aquests clients, sí, que tens aconseguit, que siguin fidels, que continuïn sent fidels, perquè el client que no és fidel se'n va a un altre puesto i ja l'has perdut.
De tota manera, sí, ho plantejarem diferent, si vol. La qualitat té un preu en algun moment irrenunciable o no?
Sí. No, tens que arribar a un final de mes que surtis del pas i tirar endavant. Si aquell mes no pots guanyar 4, guanyes
perquè,
2 o guanyes 1 o 0,
ho dic per si aquesta dinàmica acaba generant aquella sensació de que tot es pot rebaixar. Com aquell hoteler que ens deia, escolta'm, anar amb avió val el que dos cafès. I és cert, perquè és veritat, en alguns casos, oi? Diu, i això és una vara de mesurar que algú potser pot prendre com a pròpia, i la vida no és així. Un avió no pot valer el que valen dos cafès, o dos cafès no pot valer el que val un bol d'avió, vull dir que no. Era bo aquest raonament o no?
No, però guanyaran un altre dia, diguem. Exacte. Que és un efecte compensatori. Exacte.
D'acord. És a dir, ho guanyaran d'una manera o altra, eh?
Sí.
Sí?
No, però jo estic d'acord amb el que has dit abans, i veritablement hem de treballar amb la qualitat, perquè el client busca unes expectatives X i quan les troba en un lloc sol ser fidel.
Sí?
Si veritablement ell pot permetre 5 euros de més, doncs continuarà venint al teu establiment. Home, a no ser que hi hagi una pujada terrible o una davallada terrible a les altres establiments, però per una diferència raonable que no li suposi una dificultat per la seva butxaca, doncs segurament triarà el producte que a ell li agrada i amb el que es troba còmode. Hi ha també una part relacional, que és la que creem amb tots els nostres equips, i crec que hem de treballar molt amb això, en que tot l'equip, no és només una persona, no és només el director, és tot un equip el que dona un servei, no? I això un ho veu amb les enquestes de qualitat que passen, doncs les auditories externes de qualitat que tenim totes les empreses, no?
I que acostumen a demanar als clients quina és la seva opinió, sobretot si cadascun dels serveis de l'hotel o de l'establiment, i
sí.
D'aquesta forma així tan franca de dir què li ha semblat això, què li ha semblat l'altra cosa.
Sí, unes fulles que posem a les habitacions, i llavors el client fa la seva opinió,
sí,
com li agrada, si l'esmorzar li agrada, l'estància, els preus, una cosa i l'altra. I hi ha raons a tot el gust. Normalment tothom està molt content, però sempre hi ha aquell que digui, per exemple, no sé, que aquell dia potser alguna cosa no li ha agradat o alguna cosa, i tot s'ho carrega tot.
Però
absolutament n'hi ha molt poc d'aquests.
D'acord. Amb una planxa que exigeix el client? Si és que es pot parlar de client,
sí. Sí, clientela fixa constantment, cada any, anualment i tal. Exigeix sobretot que estigui els serveis nets completament i un servei adequat, que és el que oferim nosaltres, sobretot. El que passa, les platges o la mateixa gent exigeix molt més que abans, és cert, és cert, a la platja sobretot abans, mm-hmm. Si agafava una cadira i la volia la mateixa aigua a sobre, actualment pues, com estem marcats per les mides. I tal, pues, bueno, estem marcats a través d'una corda, no podem traspassar aquesta corda i tal, i el mateix client es segueix, escolta'm, per què no puc anar jo tocant a l'aigua, per què no? Bueno, pues és qüestió de donar-li una explicació i ja està. I el tema, li agradaria més serveis al client? És cert, la gent demana més.
I fins i tot ho pregunto d'una altra forma. La gent estaria disposada a pagar alguna cosa per tenir determinats serveis?
Jo diria que sí, és que és el que estem parlant, la qualitat no...
Per això de que la platja, m'entens?
Sí, sí. A vegades hi ha cert clientela, és que parlem del client i hi ha clients i clients que ho pagarien per tindre un millor servei, ja està. Està claríssim.
En aquest sentit, si hi ha persones que a la platja creuen, no, estic a la platja, però a mi a la platja també m'agrada tenir uns determinats serveis i jo, si haig de pagar alguna cosa per tenir-los...
No ho sé, a veure, segurament que sí.
Us pregunto a partir de l'experiència, Això suposo que cada platja és un món. Exacte.
Hi ha altres poblacions o altres països que són privades 100% aquesta platja i ofereixen uns serveis completament diferents als que n'hi ha a tot Espanya, es pot dir, o tot Catalunya.
Que aquí tenim les platges públiques.
Exacte, que són públiques. I per això ho tenen diferenciat, i si van a altres països com a Mònaco, que és molt famós, que hi ha unes platges privades i aquí ja tu pagues aquell servei, ja pagues per trepitjar la sorra, és completament diferent aquí. I bueno, hi ha gent que li agrada aquest sistema, volen qualitat 100% i entren en aquesta platja i és el que demanen, un servei diferenciat a qualsevol persona.
A vegades aquesta reflexió l'ha plantejat algun concessionari? Jo diria, escolta...
No,
donem uns serveis
clar,
aquest allò, ja, no, però teniu clar que això...
Clar, això no podria arribar aquí, es podria privatitzar una platja o una cala...
No, ho dic en el sentit de proposar determinats serveis que puguin ser, diguem-ne, destinats...
Sí, i es pot dir els serveis que podem arribar a ficar o fer a la platja mateix, estan també molt, molt tancats. Arribaria un moment que diries què podem oferir de lo que no s'està oferint ara. Perquè és qüestió de baixar les platges i diferenciar una platja a l'altra i els serveis que s'estan oferint es quedarien parat que hi ha platges que estan oferint tots els serveis que a la gent li agrada totalment, que no n'hi ha una altra alternativa. Dius, hòstia, digue'm un servei que li agradaria al client i actualment no té. Des d'un camarer, per exemple, doncs hi ha platges que tenen camarers a través del xiringuito, hi ha uns serveis afegits que ens estem ficant, es pot dir, al dia quasi tots els concessionaris, i això és un valor afegit que lo donem a la platja.
D'acord, algú pot pensar que la platja pot ser un espai de lleure a la nit? Que es pot plantejar?
Això és una polèmica, i sobretot diferenciada tocant a l'altra població que tenim, Vilanova, de per què deixen obrir les platges a la nit i nosaltres no. A veure, per part de l'associació hem lluitat o estem lluitant constantment, estem dialogant. Lo cert que aquest any es deixen obrir fins les 10 de la nit és algo, hem guanyat algo. Abans a les 8, 8 i mitja es feien trencar i tal, ara fins les 10 de la nit. I els dies del dia Sant Joan i el dia de festa major també es deixen obrir fins les 3 de la matinada, que són logros de 2 anys. Uh-huh. Tot això és recent. La veritat que la majoria dels concessionaris, sobretot dels xiringuitos, li agradaria obrir doncs, els 3 caps de setmana de juliol i els 3 d'agost. Estem en plenes negociacions, ho veiem difícil, és cert. Bueno, plantegem que es crearia una altra problemàtica per part del municipi, perquè arrastraríem, jo penso, molta gent cap a les platges, i això doncs, traurien també doncs, feina als bars o als pubs de Sitges.
Perquè la vostra idea, la idea d'alguns concessionaris, quina podria ser? Que la platja esdevingués, no ho sé, unes terrasses a primera línia de mar, una cosa així?
Exacte, sí. Igualment, com actualment hi ha, la majoria dels concessionaris del xiringuitos tenen la seva terrassa, hi ha alguns que estan muntat una terrassa xilau i tal, que poguessin obrir fins les 3, fins les 2 o les 3 de la matinada, per poder prendre algun còctel o, bueno, el que sigui, ja està. Algú suau, saps? Sí. Sentir la mar de fons, que és molt maco, i ja està.
Ai, qui ens escolti diu pensar,
sí. Arriba l'estiu.
I ara diem, doncs encara no.
No, encara no.
Per això,
estem en plenes negociacions, jo penso que les coses es fan a poc, lentament, costa negociar, com és normal, però bueno, hi ha un bon diàleg que crec que és la clau de tot triomfo, és sobretot un diàleg.
Com s'afronta la crisi?
Amb empenta.
Molt bé.
És que sí, no hi ha alternativa.
Sí, m'agrada.
No hi ha alternativa. I si no, plegues i canvies sí. I te'n vas a una empresa la que es pugui, o te'n vas, no sé, a funcionari o a cobrar del paro fins al temps que es pugui.
3, 2, 1, fuego.
Sí, no, no, no.
Sí?
Sí, sí, totalment. Sí, totalment,
sí,
totalment,
sí,
totalment.
Molt bé.
Empenta amb ganes i...
D'acord, aquesta empenta com es desenvolupa?
Pensant i pensant i pensant, sent creatiu, amb idees innovadores, amb ganes de treballar i ganes de sortir d'aquest impàs.
Al restaurant heu notat la crisi?
Sí, 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 sí.
Bé, es nota fonamentalment perquè suposo que no hi va tanta gent com hi anava.
Uh-huh.
I es nota perquè la demanda del client és una altra? Reparteixen més plats, històries d'aquestes?
Sí,
o...
bueno, pregunto, actualment amb el que a mi m'ha passat és que, sí. Per exemple, abans teníem un... Els caps de setmana actualment surt tothom, no? Sí que, per exemple, així que s'ha notat, per exemple, quan jugava al Barça per la nit, han obert, doncs, bueno, això sí que, bueno, la gent aprofita potser per fer un pa amb tomàquet a casa,
sí.
I, mira, aprofitant la crisi, doncs, mira, gastem pocs diners i ens quedem a casa, no? Per altra banda, sí que és veritat que els migdies, doncs, jo crec que el que és entre setmana, el que són els treballadors que necessiten anar a dinar, no? Doncs, sí. A fora, doncs, crec que buscar la millor relació qualitat-preu, però clar, amb preu ajustat. Llavors, possiblement, a menys que siguis un restaurant ja, que estiguis superconsolidat al llarg del temps a Vilanova i puguis marcar doncs, uns preus i el client et sigui venint, o tinguis un target de clientela que sigui, per exemple,
molt nivell, específic,
molt específic a nivell elevat, doncs els altres, doncs, jo crec que s'han de marcar doncs, un tipus de preu doncs bastant ajustat, sempre marcant una qualitat, perquè si no és això, és una premissa que jo crec que s'ha de tenir ara, una bona qualitat o un mínim de qualitat a un preu ajustat. Suposo que, no sé si amb els hotels, però crec que és més o menys el mateix, no?
Sí, és exactament igual.
Exactament igual.
Sí, sí. Hi ha uns mínims de qualitat que has de continuar mantenint i com a cadena doncs busquem uns màxims també, no? Vull dir, nosaltres busquem uns màxims de qualitat que siguin els que arrosseguin a la clientela cap al teu negoci, no? I bueno, i cuidar el que ja tens, sobretot la clientela que ja és fidel, que han vingut d'altres anys, és molt important doncs, que continuïn pensant que amb tota aquesta oferta que no se'n vagin a un altre lloc, que continuïn pensant que hi ha un valor afegit pel fet de venir al teu establiment, no?
Mm-hmm. Barcelona és una competència molt forta?
A Barcelona ho és, jo conec, tinc algunes dades i tal, que no me'n sonaré ara, però jo sé que, doncs que hi ha alguns negocis que s'han anat per Barcelona, sobretot doncs aquests hotels que ara estan amb l'expedient de regulació d'ocupació doncs, d'empleu, com és el Princesa Sofia que has mencionat abans, o el Rei Juan Carlos I, doncs estan fent unes ofertes molt, molt agressives, no? I que necessiten cash, necessiten metàl·lic, i bueno... fan aquestes ofertes, però estic segur que a la llarga això també dona una complicació, perquè una dada, un s'obliga a si mateix a treure una rentabilitat d'allò, i per treure aquesta rentabilitat doncs has de baixar el llistó del teu servei.
És que a vegades tenim la sensació que el discurs n'és un, però la necessitat obliga a fer altres coses.
Exacte.
I a vegades dona la sensació que bé, amb els hotels grans que tenen persones que pensen matí, tard i nit en com fer bé els números, acaben caient en el mateix recurs que queien, doncs bé, els nostres l'han passat de dir, mira, més barat, no? I així bueno, pregunto, però, si al final...
Sí, però ara és bastant més complicat, per això que deia abans, no? Del que hem explicat
què és una oferta agressiva?
Del yield management i tot això, no?
Pues, què és una oferta agressiva, per exemple? En un hotel d'alta categoria, ara una oferta agressiva què pot ser?
Pues hi ha hotels a Barcelona bons que estan venent a 60 o 70 euros, això veritablement quan Barcelona estava venent
50.
A molt més car, pues...
I 50, Joan? Sí.
De fer els 50, sí. Tens de 4 estrelles que sé de Fels, que no n'hi ha de 5, a 50.
Sí, 50 sí. Euros a nit.
Però aquí a Sitges tenim l'avantatge, em sembla que és de l'entorn que tenim nosaltres. La gent ve a Sitges, a més pel sol i pels hotels, és per l'entorn que hi ha. Quan dic entorn vull dir doncs, això per les platges, per les discoteques, pels bars, els carrers 2 de maig, les botigues, tot això, la limpiesa que hi ha als carrers, la dedicació que hi ha totalment en els hotels, als carrers on posa tots els lletreros on hi ha aquell restaurant o aquell hotel, i tot això li facilita vindre a Sitges. La gent li agrada i l'entorn no tenim que cuidar molt l'entorn. L'entorn, com he dit, també evitar soroll, per exemple, les castres a l'estiu pues, no construir, no, a les 8 del matí no comencin a picar, pico i para i fer soroll, perquè si tu vas a un hotel, com vas a un hotel tu en persona, què vols? Més o menys també que tranquil, no vas a un hotel que faci noves al costat i ui, aquí massa soroll, me'n vaig en un altre, que sigui fàcil de trobar. bé, quan vas carregat en el teu cotxe, la teva senyora, els nens petits, la sogra, qui sigui, carregat en calor que fa i no pots posar aire condicionat perquè si el poses s'encostipen els nens, quan arribes a l'hotel i et diuen no, l'hotel és cap allà, no, és cap aquí, quan arribes a l'hotel el primer que fas és enfadar-te en la recepcionista i ho trobes tot malament. Per tant, hem d'evitar mirar que sigui un entorn, que sigui el client que li agradi vindre,
en aquest aspecte...
que ho trobi fàcilment a l'hotel, que pugui aparcar, que no li posin multes en seguida, que pugui aparcar el cotxe i després el pugui posar en un pàrquing.
Ara sabia que arribaria mal. Arribaríem al final de l'embut, ara sentiríem Manel i diríem d'això.
No, jo crec que hi ha una consciència molt important aquí a Sitges de destinació.
I això, sí.
De destinació.
De destinació.
Hi ha un destí que és Sitges, jo crec que això està per sobre de tots. Vull dir que jo ho veig amb els meus companys directors d'hotels, propietaris, que tots treballem en conjunt, en el gremi, amb el Sitges Convention Bureau, i que en comptes de fer-nos la guitza fent la competència uns contra els altres, jo procuro parlar bé dels meus companys, perquè jo sé que quan els altres estan plens el proper client és per mi, m'entens? Pues això crec que és una manera de pensar que tenim establert allà, almenys els que estem aquí ara, i que donarà el seu fruit, i que està donant el seu fruit.
Tenim un problema en el trànsit o no?
Bueno, no, perquè això es va poc a poc solucionant. Fa altres èpoques avui eren pitjors, ara no. Ara fa uns quants anys s'han anat solucionant, els cartells estan posats també.
Però
estàs a cuidar contínuament.
Estàs en un carrer on has viscut
de
tot.
Sí, però hem de cuidar l'entorn entre tots, perquè si no se cuida, indirectament Sitges viu del turisme, i el turisme ve aquí a Sitges per la platja més que res. També vindrà pels seus museus, però sobretot ve per la platja i per passar-ho bé uns quants dies,
Com sempre,
exacte, sempre sí. Ha sigut així. I tenim que explotar molt la silueta de les platges de Sitges i l'Iglésia de la Punta, que és la fotografia que, quan veus aquesta fotografia, saps que ets Sitges. Sitges té això, la platja i la silueta de la Punta, el principal. Aquesta foto tenim que posar en tots els cartells, això que sempre estic dient jo a tothom, aquesta és la foto que ven Sitges. Igual que Cadaqués. Quina foto ve Cadaqués? La iglésia i també aquell amic de la platja que tenen. Sitges, i això és igual.
I penseu molt en Sitges, a Vilanova, Arnau, o no?
Sí. Bueno, no, en aquest tema no hi entro.
No. Ni hem portat a l'Arnau perquè ens faci una defensa ferrissat, no?
No.
Per si d'alguna manera una cosa porta l'altra.
No, sí que és... Ara realment sí que podem estar pensant nosaltres en el sentit com un exemple, no? O com a mínim és el que jo penso, i sí que, bueno, amb altres, per exemple, joves d'empresa, poso parlem.
Es veu una mica així, com un exemple bo de
ser? Amb el tema del turisme,
amb el tema del turisme, sí.
Actualment no el fa durant aquests anys. Ara estem en una situació en què la tendència del sector serveis és la tendència que hi ha, el sector indústria està nul, l'agricultura ja quasi bé també fora, i és el sector serveis on va relacionat el turisme. És a dir, és que aquí s'han dit dues coses bastant importants. És a dir, perquè vinguin, per exemple, en els hotels o els restaurants, doncs hi ha d'haver tot un valor afegit al costat. Des de que la ciutat es cuidi, des de que hi hagin restaurants, des de que després quan acabis per la nit d'anar al restaurant te'n vagis a poder anar a fer una copa, és a dir, que hi hagi un oci, i després pots anar-te'n a dormir, no? Això per suposat, és com tot una roda. Aleshores, a Vilanova, doncs, nosaltres tenim aquesta carència, amb la qual Sitges sí que ho té, això. Amb la qual nosaltres el que hem de fer és agafar, doncs, les coses bones de cada lloc. I en aquest cas, doncs, bueno, Sitges és una marca, perquè és una marca pròpia, on també el logotip pot ser l'església aquesta de mar, i té unes platges i viu del sector turístic, i nosaltres a Vilanova jo crec que és la tendència que hem de tenir, és la tendència que hi ha d'haver. Vull dir, és que és el sector serveis que és a nivell d'Espanya, també, vull dir, no...
És a dir, d'alguna forma aprofitar... Diguem-ne aquesta inèrcia general, no?
Sí, i aprendre les coses bones.
Ens queden 2 minuts. Expectatives turístiques per aquest estiu, deia el lema de la trobada d'avui. Expectatives turístiques per aquest estiu.
Doncs bueno, la veritat és que jo crec que això va dia a dia, anem descobrint el que passarà. Veritablement és una incògnita, no? Però sí que l'esperança, l'expectativa, com dius tu, per lo que és a l'estiu, limitant-nos a l'estiu, jo crec que és bona. Que tindrem els clients, potser amb uns altres preus diferents dels que ens agradaria, o dels que hem tingut a d'altres anys. Vull dir, ara ja estem adaptats una mica a la situació, i crec que bueno, que hi haurà volum.
Que l'hotel farà 17 anys aquest primer de juliol.
Sí, la veritat que, bueno, jo he gaudit els últims 5. Hem fet una reforma ara últimament també al bar i al restaurant, que ens ha quedat força bé, i bueno, i esperem també que això, que ha passat en un temps de crisi, pues ens serveixi per quan les coses vagin millor, estar ja preparats, no?
D'acord, ja està bé, perquè no era fàcil portar el director del Melià Sitges, eh? Però una qüestió de política d'empresa, però me'n recordo que pel 10è aniversari no va haver forma humana, per tant, celebrem aquí la presència del director. Expectatives turístiques per aquest estiu, Joan?
No, tal com diu en Miquel, jo crec que seran bastant bones, no tenim les reserves encara fortes que teníem cada any, però la gent sempre desperta a última hora, i més que res esperant també els últims preus que al final poses a la teva pàgina web, que a vegades són variant contínuament.
Fonamental la pàgina web, ara?
Sí, sí, sempre ha sigut fonamental.
Sempre ha sigut fonamental.
No, sempre no, però des que ha sortit l'internet, escolta, és fonamental. Fonamental. El 80% venen per pàgines web.
D'acord. Manel, expectatives?
Positius, totalment. Jo penso que pot ser la temporada una de les millors nostres. És possible, si el temps acompanya. Nosaltres, la clau és que el temps acompanyi. De moment, a veure, s'ha demostrat, de moment, des del maig, el que portem, els caps de setmana ha fet vent que molesta bastant i tal, però no ha plogut, i si no plouen els caps de setmana les platges de Sitges s'omplen.
Que aquest cap de setmana diuen que serà de por, de temperatura, de sol,
sí,
de ball,
sí,
o sigui,
però
que
això,
escolta'm, a dalt t'han escoltat
perfecte, per això que l'any passat estava plovent, per exemple. Tinc la història, l'any passat portàvem ja el mes de maig, tres caps de setmana seguits.
Però necessitàvem aigua l'any passat, Manel.
Sí, per això, era el temps de sequia. I era massa que va ploure. Després,
està clar que sí. Aquestes són les expectatives per la gent de l'Associació Turística de Servei de Platges. Arnau, expectatives per aquest estiu?
Home, a nivell de ciutat jo espero que siguin bones. Ara no crec que arribin a ser tan bones com anys anteriors.
I a nivell d'establiment?
Igual. Sí. O potser millor. Potser la gent no surt tant, no surt a fora i es queda a Vilanova, per exemple.
Per cert, en 30 segons, plat estrella del restaurant?
El risotto espai de la carn, que és el risotto parmesà, no fet dins la roda de parmesà.
No té mala pinta.
Un exemple.
Quedat així. Susana, agenda.
Però repàs de l'agenda d'actes de la DEC. El dimecres i el 17 de juny fem tres actes, una a primera hora del matí, una al migdia i una altra a la tarda. Al matí, a les 9 del matí, fem l'esmorzar comercial 7x7 ADEC, que recordem que 7 empreses associades a l'ADEC tenen 7 minuts per explicar els seus serveis. Al migdia fem una nova sessió del dimecres de l'ADEC amb el títol Les infraestructures de telecomunicacions al Penedès i al Garraf. Ho fem al restaurant La Cucanya a la 1 del migdia i com a ponent ens acompanyarà el senyor Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. I a la tarda, a les 19:30, a la Seu Social de Vilanova i la Geltrú, fem una sessió a ADEC amb el títol L'elecció del nou subministrador elèctric. Què ens portarà al mercat lliure? La coordinació la porta a terme l'empresa Omega Solucions associada a la TEC.
Heu arribat la carta d'Endesa a casa dient això del mercat lliure, de l'electricitat, etcètera, etcètera. Si us ha arribat, pensin una mica que al final diuen que acabarem pagant si fa o fa el mateix com en les companyies de telèfons. Però la xerrada de la DEC els pot servir de molt per a tots aquells que pensin bé amb la liberalització del sector i els beneficis que pot portar. Miquel Ferreres, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Arnau Cusco, gràcies. Joan Ibáñez, gràcies. Manel, gràcies també. En 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.